els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, que podeu trobar els dimecres a la segona part del programa Sense Distància, en aquesta sisena temporada d'un espai que es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya. Llevat dins la pasta mira d'aprofundir sempre en la realitat del món del treball que vivim. Ens podeu trobar en el web radioestel.cat o a l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Avui parlem de temes relacionats amb la salut, amb l'estrès, l'angoixa i altres realitats. Maria Guarch, bona tarda.
Bona tarda. Fa només uns dies coneixíem una sentència del Jutjat Social de Tarragona que condemnava una empresa química d'Alcover a una indemnització d'1,13 milions d'euros per a la família d'un dels treballadors de l'empresa. Es tractava d'un treballador que es va suïcidar al lloc de treball l'any 2020. Segons el 3CAT, la sentència exposa que l'empresa no disposava de l'avaluació de riscos psicosocials obligatòria i que tampoc no es van aplicar mesures de vigilància de salut davant l'estat d'estrès i angoixa en què es trobava el treballador. Es tracta d'un fet molt greu i reconegut com a accident laboral. Fa uns dies també vàrem haver de lamentar un altre accident mortal al port de Barcelona. Els accidents mortals laborals són un gran llast a casa nostra i també hi ha altres afectacions de salut lligades a la feina. Avui parlem d'aquest tema per la importància de preservar la salut a la feina. I ho fem amb la Immaculada Cortés Franc, metgessa i cap del Servei de Salut i Treball i de la direcció de l'Observatori de Salut Pública de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
Doncs senyora Imma Cortés, bona tarda. Gràcies per haver acceptat la nostra invitació i benvinguda aquí a l'estudi de Ràdio Estel.
Doncs bona tarda i moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Vostè té una dilatada trajectòria en el servei que dirigeix, que si no ens equivoquem també es pot anomenar Unitat de Salut Laboral del Sistema Públic de Salut. Què són les unitats de salut laboral?
Bé, primer he de dir que estrictament no és el mateix Unitat de Salut Laboral que el Servei de Salut i Treball. Jo sóc la cap del Servei de Salut i Treball de l'Agència de Salut Pública i dintre d'aquest servei hi ha la Unitat de Salut Laboral de Barcelona. Són unitats que estan distribuïdes per tota Catalunya, seguint l'organització en regions sanitàries i que fem una tasca que ens encarrega el Departament de Salut. És a dir, desenvolupem a nivell territorial les competències en salut laboral que té el Departament de Salut. I bàsicament ens dediquem a tres temes. Un tema de vigilància epidemiològica, un tema de promoció de la salut i prevenció de les malalties i els problemes de salut relacionats amb el treball, i també ens dediquem a l'assessorament, la formació i el suport dels professionals sanitaris i altres agents que participen en l'àmbit de la salut laboral.
Uh-huh. I podríem entendre, per tant, que la salut laboral és una especialitat mèdica més, com per exemple traumatologia o cardiologia. Penses que és prou coneguda aquesta especialitat?
Bé, no diria que és una especialitat mèdica exactament, no? Nosaltres desenvolupem activitats de salut laboral, ho fem professionals amb diferents especialitats, que treballem dins d'aquest àmbit de la salut laboral. I a diferència del que seria doncs, la traumatologia o la cardiologia o altres especialitats estrictament mèdiques, nosaltres, com dic, som diferents professionals, però sobretot el que ens diferenciem és que aquestes especialitats són assistencials, és a dir, fan diagnòstics, fan tractaments, no?, de determinades malalties, i nosaltres fem un abordatge des de la salut pública que és lleugerament diferent, perquè nosaltres mirem amb ulls, diguem, tota la població, ens interessa aquesta visió més poblacional, i a més estem molt enfocats a la prevenció dels problemes de salut doncs, relacionats amb la feina.
Més que d'especialitat mèdica, parlaríem d'àmbit de treball transversal, no? De totes les especialitats mèdiques centrades en el treball.
No exactament totes, perquè majoritàriament treballem metge, en l'actualitat som metges i metgesses, especialistes en medicina del treball, en salut pública, en medicina preventiva, però també hi ha personal d'infermeria, en alguns moments hi ha hagut personal de psicologia, o sigui, sí que és l'àmbit de la salut, sobretot, però diferents especialitats, però és això, no? Són les activitats les que ens defineix en aquest àmbit d'actuació.
Quin tipus d'afecció o de malaltia s'atén amb més freqüència, més sovint, a les unitats de salut laboral?
Vale. Mira, tenim una mica al cap això, no? Que no fem aquesta atenció sanitària, sinó que nosaltres ho enfoquem com un sistema de vigilància. Tenim un sistema de vigilància, entre altres coses, que es basa en la notificació de casos des de l'atenció primària. És a dir, metges i metgesses que estan als centres d'atenció primària de salut notifiquen casos, persones que tenen un problema de salut, qualsevol, que els professionals identifiquen que pot estar relacionat amb la feina. Aleshores, notifiquen aquest cas a les unitats de salut laboral, nosaltres estudiem aquestes situacions, aquests casos, per tant, sí que entrem en contacte amb les persones, però sempre estudiant la relació que hi pot haver amb aquest problema de salut que es veu a l'atenció primària i els possibles factors laborals, factors de risc laboral, que poden ser causa d'aquesta malaltia, d'aquest problema de salut. Estudiem, mirem d'identificar els factors, fem una valoració de si aquests factors poden ser causa de la malaltia i fem recomanacions. Per tant, fem aquest estudi, diguem, com deia abans, no? Molt enfocat a la prevenció, la identificació de casos i després això, recomanacions que després la persona té un informe que pot portar als agents que correspongui. Aleshores, en aquest context, per tant, el que veiem sobretot i en cada cop més són trastorns de salut mental, trastorns de tipus ansiós i depressiu, sobretot. Això depèn una mica del territori, no? En llocs, per exemple, on hi ha molta indústria, on hi ha molta agricultura, també es veuen altres problemes de salut, musculoesquelètics, altres. A Barcelona, que és l'àmbit que ens correspon a nosaltres, la freqüència d'aquests trastorns és molt elevada. I a més s'ha incrementat després de la pandèmia. Abans teníem, de tots els que tenim aquest tipus de notificacions, en un 60-70% de casos, en l'actualitat i post-Covid, estem al 80-80% d'aquests casos que venen de l'atenció primària, que són aquest tipus de problema de salut mental.
Uh-huh. I quines serien les causes generals que tenen aquestes malalties en relació a les condicions laborals dels treballadors i de les treballadores i, per tant, també en les condicions de vida?
Uh-huh. Clar, com molts altres trastorns de salut, i especialment aquests, són problemes multicausals, és a dir, influeixen molts factors, no?, amb les malalties mentals que més veiem que cada dia augmenten a nivell de la població. Això, nosaltres parlem dels determinants socials de la salut, que vol dir aquelles circumstàncies en les que les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen. I això, aquests factors, doncs, són l'habitatge, són l'educació, són l'entorn on vius i el treball i les condicions de treball, que són molt importants. Doncs des d'aquest punt de vista, clar, hi ha diferents aspectes del treball, les condicions que afecten la salut mental, específicament, no? L'estar a l'atur, per exemple, no tenir treball, les situacions de precarietat, situacions, doncs, totes les relacionades amb la precarietat, com els baixos salaris, la incertesa, etc. I després hi ha el gran grup dels riscos psicosocials del treball, que sabem que també tenen un impacte molt important en la salut de les persones i específicament amb els trastorns de salut mental, entre d'altres.
Uh-huh. I les persones que viuen situacions de tipus psicosocial que generin determinades malalties a la feina, poden contraure altres malalties de tipus físic?
I tant, sí, sí. Potser el més conegut és aquest impacte en la salut mental, però hi ha molta evidència científica d'altres problemes de salut. De fet, els riscos psicosocials del treball es van començar a conèixer el seu impacte en la salut amb estudis que buscaven l'impacte en problemes de salut tan importants com les malalties cardiovasculars. Els infarts, per exemple, hi ha evidència científica molt sòlida de que una de les causes són els riscos psicosocials de la feina. Però després també altres trastorns com les malalties musculoesquelètiques, no? Mal d'esquena, de cervicals, etc. Això també hi ha molta evidència. Després, els riscos psicosocials actuen per un mecanisme d'estrès. Per tant, tots aquells problemes de salut que estiguin vinculats a l'estrès, doncs, són també més freqüents. I això vol dir trastorns de tipus gastrointestinal, pot dir malalties immunològiques també, pot dir abús de substàncies també, i també hi ha molta evidència de l'impacte amb els accidents de treball, amb les lesions per accidents de treball, per exemple.
Mm-hmm. I digue'ns quin tipus de condicions de treball específicament comporten les malalties derivades de l'exposició a riscos psicosocials.
Molt bé. Doncs, clar, els riscos psicosocials hem de pensar que estan en tots els llocs de treball perquè tenen a veure amb l'organització de la feina, és a dir, com està organitzada la feina i amb les relacions entre les persones. Per tant, hi ha diferents tipus de riscos psicosocials. Podríem dir que els més importants, no? Són uns d'ells són les exigències, que vol dir treballar molt, és a dir, molta quantitat de feina, pressió de temps, interrupcions. També vol dir una altra cosa, que són el que li diem el control sobre la feina, és a dir, la possibilitat de tu decidir com fer la feina, la influència que tens en el teu equip de treball i la possibilitat de tenir una feina que sigui creativa. Una feina molt monòtona és un factor de risc de tipus psicosocial per la salut en general. Després també el suport social, vol dir tenir persones al teu voltant, companys i companyes, però superiors també, que poden donar-te suport en un moment operatiu, diguem, en el sentit de si necessites que t'ajudin perquè tens molta feina, doncs poder-hi comptar, però també des del punt de vista emocional, tenir bona relació amb les persones, tenir un entorn en aquest sentit que també et dona aquest suport emocional. I altres factors també són les compensacions de la feina. Compensacions vol dir, si posem esforç en una feina, necessitem també compensacions per no arribar a aquestes situacions d'estrès. I compensacions vol dir oportunitats de promoció, vol dir un salari també adequat als esforços, vol dir també una estabilitat en la feina. Després hi ha un altre factor, que és la justícia organitzacional, que vol dir sentir-nos tractats o que se'ns tracti de manera justa i equitativa en el nostre lloc de treball. I finalment destacaria també, com els grans, aquests riscos més importants, tot el que té a veure amb l'hostilitat, les conductes violentes, que aquí en diríem, bueno, des de problemes doncs, de violència de gènere, per exemple, discriminació, i també l'assetjament psicològic o mobbing estaria en aquest grup. Mm-hmm.
Això és Llevat dins la pasta i estem parlant amb Immaculada Cortés Franc, cap del Servei de Salut i Treball de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Ens estem referint a temes del sistema de salut públic i les afeccions derivades de la feina. Parlem ara d'estadístiques. Per al 2023 vostès van elaborar un document titulat Indicadors de Salut i Treball de Barcelona. Es coneix el nombre absolut i el percentatge de causes per contingències professionals a casa nostra o concretament a Barcelona?
A veure, nosaltres tenim informació sobre els dos registres oficials de malaltia, o sigui, de trastorns relacionats amb la feina, que són les lesions per accident de treball i les malalties professionals, que també li diem contingència professional, aquests dos grans grups. Ara bé, he de dir que són registres que tenen moltes limitacions de cara a conèixer la realitat de les malalties laborals. Aleshores, aquesta informació la tenim. I en base a aquesta informació sabem que a Barcelona, doncs, l'any 2023, per exemple, va haver-hi prop de 30.000 lesions per accidents de treball, la majoria lesions lleus, accidents lleus, al voltant de 30.000. De greus n'hi va haver unes 200 i de mortals 13. Afortunadament, els accidents de treball a casa nostra són poc freqüents, els molt greus. I de malalties professionals, doncs sabem que n'hi va haver unes 550, unes 370 sense baixa i 180 amb baixa. Aquestes són les dades oficials que tenim referides a Barcelona. Ara, insisteixo en això, no? Que són registres que tenen moltes limitacions perquè no capten ben bé totes les malalties laborals que hi ha a la ciutat o que tenim a casa nostra, no? Uh-huh. I, no sé, en aquest sentit voldria dir també que és un dèficit que tenim, no? Perquè així com els accidents de treball tenen uns registres que podríem dir que són relativament bons, sobretot pels més greus, no passa així amb les malalties professionals. Això està molt demostrat, que agafen una part molt petita de les malalties laborals. De fet, hi ha algunes estimacions fetes a Espanya i a Catalunya que diuen que una quarta part de les malalties laborals és l'única que es recull per aquests registres. Uh-huh. I també hi ha alguns estudis específics fets aquí que situen entre un 10 i un 15% les baixes, en aquest cas ja parlo de baixes, incapacitats temporals, baixes, que estan reconegudes com a comunes i que serien realment professionals. I això probablement està infraestimat perquè aquí no entrarien moltes malalties, per exemple, les malalties de tipus de salut mental. Això és molt important mencionar-ho perquè cap d'aquests dos registres recull aquestes malalties que estàvem dient ara. Els trastorns de salut mental no entren en cap de dos d'aquests registres i s'han de buscar altres alternatives per anar-ho a conèixer.
Un patiment silenciós, podem dir, aquest que tenen molts treballadors.
Mm-hmm. I ara, parlant de les malalties professionals, un cas paradigmàtic i reconegut àmpliament ha estat l'exposició durant anys a l'amiant. Quines són les malalties professionals que tenen més incidència i a quin sector s'associen?
Les malalties derivades de l'amiant, majoritàriament són l'asbestosi, són alguns càncers, el càncer de pulmó, el càncer de la laringe i després també el mesotelioma, que és potser el més conegut, i també bueno, algunes malalties que el que fan és... són pulmonars i el que fan és una filiporosi, que vol dir que és un engruiximent de la pleura, per exemple, que és la membrana que recobreix el pulmó i que impedeix respirar en profunditat. No? Són malalties severes. Aleshores, en relació a quines són les ocupacions o les feines més exposades, això hem de diferenciar les que les persones treballaven fa molts anys i en l'actualitat. Per què? Perquè aquestes malalties no apareixen fins al cap de molts anys que les persones hi van estar treballant. I molts anys vol dir 10, 20, 30 o més anys que no van aparèixer. Nosaltres, aquí a la Unitat de Salut Laboral de Barcelona, portem un programa de vigilància de la salut de les persones que van estar treballant en l'amiant i que ja no treballen, que estan jubilades o han canviat d'empresa. I aleshores, aquestes malalties que veiem en l'actualitat, en realitat, obeeixen a treballs que es van fer fa 20 o 30 anys, i són treballs que en l'actualitat no es fan. Val? Per exemple, en l'àmbit tèxtil, que es feien robes, no? Teixits, per evitar doncs, els bombers, per exemple, no? Pel tema de l'escalfor, sobretot a la construcció, s'ha utilitzat molt l'amiant, bueno, moltes ocupacions que en l'actualitat ja no es fa. I en canvi, en l'actualitat, els treballadors i treballadores que poden treballar amb amiant, de manera, òbviament, molt més controlada, ho estan fent, però que podrien, són els que estan participant en obres de desamiantat. O sigui, quan traieuen teulades, per exemple, no? O llocs d'uralita i tal, aquests treballadors i treballadores sí que poden estar exposats, o tots aquells que estan fent obres de reparacions en edificis, que poden haver-hi materials amb amiant i que poden estar-hi en contacte. Per tant, depèn de l'època de què parlem, doncs estem parlant d'uns llocs de treball o altres.
I quines tasques preventives per preservar la salut a la feina poden fer o incentivar vostès des del Servei de Salut i Treball a l'Agència de Salut Pública de Barcelona? I quines limitacions, en tot cas, es troben?
Val. Diguem que com a unitat de salut laboral, sí, tenim una, en aquest conjunt d'activitats que parlava, hi ha un objectiu o una agent molt, molt important per nosaltres des del punt de vista preventiu, que són els serveis de prevenció de riscos laborals. Aleshores, nosaltres intentem i crec que en alguns casos ho aconseguim, però és una agent que ens interessa molt arribar-hi. I en l'actualitat el que estem fent doncs, és arribar, sobretot a l'àmbit el que és dins dels serveis de prevenció, la vigilància de la salut, que és l'àmbit sanitari. No? Aleshores, aquí, a nivell individual, hi arribem, o intentem arribar-hi a través de l'estudi d'aquests casos que mencionava abans, que venen des de l'atenció primària. A l'atenció primària es tracten, no? Els metges i metgesses tracten el problema de salut, aquella persona pot ser que es recuperi, però torna al seu lloc de treball on continua tenint aquells factors de risc. Aleshores, a l'estudi dels casos, nosaltres el concloem amb una sèrie de recomanacions, entre d'altres, pels serveis de prevenció, amb un informe que donem a la persona perquè el porti aquest servei de prevenció perquè pugui tenir informació de que li està passant alguna cosa que li està malmetent la salut d'aquella persona treballadora. Llavors, això és aquest nivell més individual. I a nivell més general, el que fem és aquestes activitats de formació, d'assessorament, que poden ser a demanda, no, més específiques per algun servei o algun grup, o de manera més genèrica. Per exemple, des de Barcelona vam liderar l'elaboració d'una guia per la vigilància de la salut, dels problemes de salut mental relacionats amb els riscos psicosocials. Això és per tots els serveis de prevenció. No? Aquesta seria un àmbit d'actuació adreçat molt a la prevenció i en visió de prevenció també el que treballem és amb el tema de la informació. Per nosaltres és un àmbit molt important. No? Treballem en diferents fonts d'informació, l'analitzem, la interpretem i la donem a conèixer en els diferents agents que treballen en la prevenció. Això, un exemple, pot ser l'informe que mencionàveu abans de Salut i Treball. Això el que fa és donar informació per saber on estan els problemes, quines poden ser els factors i, per tant, també d'alguna manera serveix per orientar l'activitat preventiva.
I en relació a la tasca ingent que desenvolupen, poden treballar en coordinació amb altres organismes com, per exemple, la Inspecció de Treball, Departament de Treball o de Justícia?
La veritat és que en l'actualitat no tenim una coordinació estructurada amb aquests altres organismes. Des de Barcelona tenim una certa relació amb el Departament de Treball, sobretot per l'intercanvi d'informació, no? Aquesta informació que se'ns proporciona, etc. Però no hi ha una estructura de coordinació formal amb tots aquests organismes. N'hi havia hagut en el passat una relació més estructurada en relació a aquests casos que veiem d'aquest sistema de vigilància. En un moment es van coordinar aquest circuit de vigilància epidemiològica amb el circuit de reconeixement de les contingències professionals, de manera que aquests casos que veiem a les unitats de salut laboral després entraven en un altre circuit en el qual participava la inspecció de treball, que feia, pot anar, perquè té competències, la inspecció de treball, per anar a les empreses, anava a veure si aquells riscos, aquells factors que identificàvem a les unitats de salut laboral efectivament estaven presents en l'empresa, feien la seva valoració, això recollia la unitat de salut laboral i s'enviava un informe complet a l'ICAM. I aleshores l'ICAM doncs, prenia les seves decisions. I aquest antecedent, que és interessant, va funcionar al seu moment, l'actualitat no existeix, i per tant, com repeteixo, no? En l'actualitat sistemes de coordinació estructurats, formals, no existeixen.
Uh-huh. I senyora Imma Cortés, què aconsellaria a persones que pateixen condicions de treball que poden provocar malalties o fins i tot accidents laborals?
Clar, si en aquestes condicions el que s'ha de fer és idealment eliminar-les o, com a mínim, minimitzar-les. Aleshores, el que s'ha de fer és anar a aquells agents que poden intervenir en aquest sentit, no? d'eliminar o disminuir els factors que els estan, que estan malmetent la salut de les persones.
Que aquesta persona s'adreci al responsable de l'empresa... Que
bé, busqui... jo el que li diria... que vagi a buscar les estructures, els recursos que existeixen, perquè n'hi ha. El que passa és que, malauradament, són molt desconeguts. Poden haver-hi altres problemes, però són molt desconeguts. I amb això sí que voldria mencionar aquells agents interns de les empreses. Un, ja l'he mencionat abans, són els serveis de prevenció de riscos laborals. Un altre, per això, són els delegats de prevenció, que són representants legals, persones de sindicats, que tenen específicament la funció dels temes de salut laboral. I després hi ha una altra gent que no està dintre de les empreses, però que són les mútues. Les mútues laborals tenen un paper important, tenen un paper assistencial, no? quan hi ha accidents, quan hi ha malalties professionals, però també preventiu i de reconeixement de totes aquestes malalties. I després, fora d'això, fora de l'àmbit més, diguem, més de l'empresa i més intern, doncs hi ha altres agents, primer els sindicats, no? els nivells més centrals, i després la inspecció de treball. La inspecció és la que té competències per si hi ha unes condicions de treball que no són adequades, una empresa que no està complint amb la llei de prevenció, etc., doncs tenen competències per poder-ho investigar i, si és el cas, doncs prendre les mesures oportunes perquè això canviï. Per tant, recomanaria anar a buscar aquests recursos que entenc que són dificultats perquè moltes vegades no es coneixen i altres vegades també hi ha situacions de major vulnerabilitat que les persones no gosen, potser, a dirigir-se a aquests organismes.
Mm-hmm. I estructuralment, i des de la seva experiència i coneixement, quines accions emprendria des de la salut pública per evitar l'impacte de les condicions de treball en la salut de les persones treballadores?
Si parlem a nivell estructural, jo el que diria és que l'actuació a nivell estructural és la més potent, en el sentit de que és el nivell on es pot fer una acció més genèrica. I clar, si parlem a nivell estructural, parlaríem de nivell de la legislació, de la normativa, de les polítiques, no? Si abans dèiem, és que l'atur té un impacte en la salut, és que la precarietat en té, és que els riscos psicosocials en tenen, doncs tota la normativa, tota la legislació, les polítiques que tenen a veure amb això és molt important perquè, clar, té un efecte molt potent perquè es refereix a tots els llocs de treball. Dit això, es pot intervenir en molts llocs i, per tant, de la salut pública, penso que també. I què podem fer des de la salut pública? Doncs això és llarg de contestar, però per dir-ho de manera ràpida, jo diria que és potenciar precisament les activitats de la salut pública específicament en l'àmbit de la salut laboral, cosa que s'està fent de manera parcial. I això, bé, hi haurien diferents coses, però jo destacaria potser un parell o tres. I una d'elles és la millora dels sistemes d'informació. Deia abans que tenim uns sistemes d'informació que són molt parcials i que estan molt esbiaixats. Aleshores, això s'ha de millorar i això és fonamental perquè és que si no sabem el que està passant, difícilment podrem actuar de manera ordenada i de manera d'anar a focalitzar aquells llocs on és necessari l'actuació per millorar les condicions de treball i la salut de les persones en relació amb el treball. Per tant, millora dels sistemes d'informació. Després també la potenciació i la millora de sistemes de vigilància, com per exemple el de les trastorns de salut mental. Això jo crec que és urgent que aquí algú s'hi posi de manera important, no? Però clar, aquí la salut pública mai treballa sola. La salut pública sempre treballa amb els diferents agents. Clar. I aquí hi ha un agent molt rellevant que són les mútues laborals. Si les mútues no acaben de reconèixer aquesta malaltia, aquests problemes de salut que ho haurien, en la meva opinió, ho haurien de fer com a accidents de treball, tal com diu la legislació. Si això no s'està fent, no coneixem aquests problemes. Llavors hem de buscar alternatives, que en tenim, i n'hi ha algunes, però bueno, que s'han de potenciar, en tot cas, una de fons, que és la principal responsable, i després les altres. I finalment, una altra cosa que voldria destacar és, des de la salut pública, és l'elaboració, la voluntat o l'orientació de dirigir intervencions cap a aquelles poblacions laboralment vulnerables, d'aquells casos que sabem que s'estan en situació de major vulnerabilitat. I poso només un exemple, perquè és un tema que ha anat creixent també en rellevància i en coneixement, que és el treball de cura. El treball de cura de persones dependents és un treball que realitza unes condicions molt complicades, tant des del punt de vista de condicions laborals, vull dir, de salaris, horaris, com del punt de vista dels riscos psicosocials i altres tipus de riscos. És una població molt vulnerable, amb altres condicionants de la seva situació d'aquestes persones, doncs, que majoritàriament són dones, de classe social baixa, probablement moltes d'elles d'immigrants. Aleshores, identificar aquests col·lectius i treballar per millorar la seva salut, crec que és un dels altres dels camps d'actuació des de la salut pública.
Tot el que ens ha explicat Imma Cortés, cap del Servei de Salut i Treball de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, va acompanyat, en definitiva, d'una necessitat de transparència, de treballar en col·laboració uns amb els altres, que es detecti millor, no?, tot el que és aquell problema de salut relacionat amb la feina, en definitiva, amb el món del treball.
Efectivament, aquí hi ha una feina de coordinació i d'implicació dels diferents agents que em sembla molt rellevant.
Moltes gràcies, Imma Cortés, per haver-nos acompanyat. Fins una propera ocasió. Bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies.
I anem al text que ens ocupa, de la doctrina social de l'Església, un recurs que sempre tenim a l'abast gràcies a la col·laboració del nostre equip. Així proposem un fragment, Maria, de l'encíclica Laborem Exercens, sobre el món del treball, de Joan Pau II.
A més del salari, aquí entren al joc algunes altres prestacions socials que tenen per finalitat d'assegurar la vida i la salut dels treballadors i de la seva família. Les despeses relatives a la necessitat de vetllar per la salut, especialment en cas d'accident de treball, exigeixen que el treballador tingui fàcil accés a l'assistència sanitària, i això, en tant que sigui possible, a baix preu i ad hoc gratuïtament. Entre aquests drets, cal tenir sempre present el dret a ambients de treball i a mètodes productius que no comportin el perjudici de la salut física dels treballadors i no malmetin llur integritat moral.
També oferim un apunt d'agenda ja per tancar avui aquesta edició del Llevat dins la Pasta.
Doncs des del 14 al 23 de febrer se celebraran les terceres jornades per la interacció entre cultures de l'Església de Barcelona. Fem comunitats acollidores. Teniu més informació al blog de Càritas de Barcelona, en concret a l'apartat d'immigració.
Gràcies, Maria Guarch. Fins la propera.
Fins la propera.
Fins aquí el Llevat dins la Pasta. Us recomanem avui, ja que hem parlat de salut pública, el web de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, www.aspb.cat, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, aspb.cat. En aquest espai del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya us podeu adreçar enviant un missatge de correu electrònic per fer suggeriments o aportacions a l'adreça sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la Pasta,
un podcast de Ràdio Estel
amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.